que passen de les 5. Estem en directe aquí al Fabricació Pròpia Ràdio Estel i ja està, eh? El compte enrere per Nadal ja fa dies que ha començat. Alguns els hi fa molta mandra, d'altres els hi encanta pensar que demà ja s'encendran aquestes llums de Nadal, i els més previdors podríem dir que ja fa dies que acaben pensant, no?, els menús de dinar de... Uf, mare meva! Els menús de dinar de Nadal, de Sant Esteve, tot aquest... En fi, no vull pensar-ho. Però, clar, entre tota aquesta litúrgia nadalenca encara ens quedarà, muntar el pessebre. Aquest pessebre, un pessebre que aquest any compleix 800 anys. Ho heu escoltat bé, 800 anys. I és que el seu origen es remunta a la nit de Nadal de 1223. En parlem tot seguit amb especialistes, però, si m'ho permeteu, una de les entitats que s'ha sumat a aquesta celebració, i és molt, molt simbòlic que avui hi anem a la Fabricació Pròpia, és el Museu del Pessebre de Catalunya Montblanc, a la Conca de Barberà. I allà ja ens hi espera l'Ismael Porta. Ismael, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bueno, mira, treballant. Fent pessebres.
Eh? Quan portes fent pessebres, Ismael? L'Ismael Porta és el director del Museu del Pessebre de Catalunya, eh?
Quan porto, bueno, jo vaig començar pràcticament amb 6 o 7 anys i diria que quasi professionalment als 11. Vull dir que als 11 vaig descobrir el que era un diorama i a partir d'aquí ja no he parat. I llavors ho anem fent a deshores perquè encara treballem, llavors ho haig d'anar fent quan puc. I dissabtes, diumenges i vespres i les hores que convingui.
Clar. Explica'ns això del diorama, no? Que potser la gent... Com vas descobrir aquest diorama?
A veure, un diorama, diguem, o sigui, de pessebres hi ha el que és el típic pessebre panoràmic, que és el que, diguem, faríem, doncs, a casa nostra, i el menjador de casa, per entendre'ns, i el diorama és el que està tancat dins d'un caixó, que és on, si, diguem, s'hi pot representar més bé la perspectiva, i normalment és un caixó de fusta o de cartró amb un vidre al davant. I aquí pots projectar, diguem, el punt de vista que l'autor vulgui crear. Llavors això ho veus com si fos una fotografia a través d'un vidre, doncs vas veient tot el que és el diorama i el pots veure en perspectiva o tancat. Però diguem, són com uns caixons, els diorames.
De fet, al Museu del Pessebre de Catalunya, Ismael, teniu una planta, no?, amb una trentena de diorames d'escenes de la Passió, no?, a l'estil del pessebre, és així?
Sí, sí, i aquesta és única, i que quan vam construir el museu, que ara precisament enguany farà 25 anys que vam començar a construir aquest museu, ens pensàvem que aquesta planta no agradaria gaire i segons els visitants que venen és la més original, perquè clar, no deix de ser com un pessebre, però amb figures de la Passió, diguem, i està tot ornamentat i tot, diguem, tematitzat com si fos l'or dels olivers, i la veritat és que és bonic, és digne de veure.
És digne de veure perquè, deixa'm, Ismael, si us plau, perquè igual la gent que encara no hagi visitat el Museu del Pessebre de Catalunya, que recordem està a Montblanc, a la Conca de Barberà, perquè tinc entès que teniu tres plantes, no? Una d'elles està ambientada com si fossin carrers d'un poble hebreu del segle I després de Crist.
Sí.
Perquè tinguis aquesta sensació que ets una figureta més del pessebre.
Sí, sí, és que la idea és que el visitant, quan entra, ja els hi diem a tots que són com si fossin una figureta de pessebre. I llavors el museu està dividit en tres plantes. L'únic que... Penseu que al fons museogràfic tenim més de 19.500 figures. I el que és el museu només n'hi ha unes 1.000, no arriba a 1.000 encara. I llavors ja dic que la primera planta està dedicada a associacions pessebristes catalanes, la primera planta és aquesta dedicada a la Passió, diguem, aquesta pràcticament és una que és permanent, perquè les figures també totes s'han fetes fer, són de palillo, que n'hi diem els pessebristes, són obres originals que no són de motlle.
I llavors... o sigui, les figuretes de palillo són les que... Quines són? Digues.
O sigui, hi ha les figures emmotllades, diríem, que són les que són de sèrie, que aquestes...
I les originals són les de palillo?
O sigui, no és que siguin originals, són peces úniques, que només estan fetes a mà, diguem, i no hi ha còpia d'aquestes figures.
Ismael, doncs, digues, perdona.
Que tenim de la Passió, no, perdona, aquestes que tenim de la Passió estan totes fetes pel Martí Castell, que va ser un dels escultors més prolífics i més representatius del segle passat, diguem, de Barcelona.
Uh-huh. Ismael, es poden distingir les figures d'on són aquestes figures segons la manera, com estan fetes, o el material?
A veure, jo sí. sí, a veure, normalment els ulls ja es veu, vull dir, a veure, les que estan fetes així pelillo,
sí,
també estan pintades, patinades, diguem, que estan més ben acabades, sobretot els dits normalment són tots de fang, perquè les de sèrie, moltes, les mans i els peus són de plom, i en canvi aquestes és tot de fang que porta un filferro per dins, i llavors, precisament aquestes, si es trenquen, doncs tens una afanyada a restaurar-les, però sí que es poden distingir. Jo, precisament, inclús, a vegades fem molts peritatges per antiquaris o per historiadors per saber de quin autor pertany una figura. Vull dir, perquè, esclar, antigament les figures aquestes de Pleillo no les signava ningú. Llavors, penseu que abans hi havia doncs, escultors que, com, per exemple, el Ramon Amadeu, que doncs, tenia un munt de deixebles, i llavors que ells feien més o menys el seu estil i llavors ell ho signava, però resulta que la figura l'havia fet un altre. Llavors, això veus una mica amb els acabats finals, o, per exemple, amb el Ramon Amadeu es poden distingir molt el tipus de calçat, i que el feia molt treballat, i en canvi els seus deixebles no li feien tant. Però, clar, això és en base d'anys d'experiència, que et passin moltes figures per les mans.
Tu diràs.
Això ja a vegades ens venen molts visitants que ens cedeixen figures o que volen que els investiguem de qui són, i n'hi ha algunes que no ho podem saber, perquè, clar, vull dir, penseu que el 1800 i així hi havia molts escultors figuraires, ara n'hi ha molt pocs, i llavors, clar, és molt difícil però bé, més o menys pot saber-ho.
Pot saber-ho. Ismael, si se us pot visitar, què han de fer? O sigui, estan oberts tots els dies al Museu del Pessebre de Catalunya, Montblanc?
Sí, a veure, l'altre problema que tenim és que aquest museu encara no està a la xarxa de museus perquè no tenim cap sou i ho fem tot de forma voluntària des de fa 25 anys que el vam començar i 5 que enguany, el dia 15 de desembre, farà 5 anys que es va inaugurar oficialment. Llavors, és clar, encara no podem entrar a la xarxa de museus, ni molta gent ens demanen, inclús des de la Generalitat, que sigui el Museu Nacional del Pessebre, però, clar, primer hauríem de ser un museu normal i corrent, diguem. Llavors obrim els caps de setmana de tot l'any, i també ara, a partir del pont del 4 de desembre fins passat Reis, obrim cada dia, llavors obrim per Setmana Santa i enguany també hem obert tot l'agost. Vull dir, la veritat és que cada vegada ens venen més visitants. I ara venen molts autocars i tot, que havien vingut abans de la pandèmia, però ara s'ha tornat a reactivar i de cara al desembre ho tenim bastant ple. Ja.
Clar, Ismael, deixa'm dir-te perquè ja veuràs, perquè estem parlant avui de la fabricació pròpia dels 800 anys del primer pessebre, que justament és aquesta fita històrica, que el Comitè Organitzador Catalunya dels 800 anys del pessebre a casa nostra ha volgut recordar aquest 2023 i celebrar a través de diverses activitats culturals organitzades arreu del país i que avui també volem comentar juntament amb l'Ismael Porta, director del Museu del Pessebre de Catalunya, amb l'Amadeu Carbó, que ja ens escolta, folclorista, escriptor i promotor i gestor cultural. Amadeu, com estàs? Molt bona tarda.
Molt bé, contents d'això, no? D'haver donat el punt de partida a una celebració que ha de ser molt important i que s'ha d'allargar doncs, tota aquesta temporada de Nadal i una miqueta més, i si cal fins l'any que ve, esclar.
Clar, comencem pel principi. Què se'n sap dels orígens del primer pessebre?
Veiam, bona pregunta. La representació de la nativitat, del misteri de l'encarnació, del naixement de Jesús, és una cosa que ve de molt lluny. De fet, tenim representacions ja al segle II, per exemple, en pintures parietals, per exemple, doncs, les catacumbes, no? En veu cap les de Priscila, no? A Roma, no? Ja tenim pintures d'això. És a dir, vol dir que els cristians, d'alguna manera, sempre han tingut aquell neguit de representar els moments més transcendentals de la vida de Jesús, de representar-lo d'una manera visual, plàstica. La història de l'art, des de principis del cristianisme fins al dia d'avui, n'està ple d'exemples i abarcaríem quasi bé tots els moments de la vida de Jesús. No? Dit això, el que ara celebrem és una cosa que en el fons és, més és molt simbòlica, perquè, de fet, l'any 1223 a Grècia, al Rieti, a Itàlia, a l'actual Itàlia,
sí,
Sant Francesc d'Assís va impulsar una representació d'un naixement de Jesús. I ara, últimament, aquests dies es parla que si era un pessebre, que si era un pessebre vivent. Era, ara en diríem, si se'm permet l'expressió, ara en diríem que Sant Francesc d'Assís va ser un agosarat, un valent, que va ser capaç de fer una performance, una acció performativa sobre el naixement de Jesús. No?
Yeah.
Quan ell no sabia que... O sigui, ell no sabia que les performances arribarien al segle XX, no? Per tant, era un innovador. Què va fer? Què va fer? Va fer... va voler celebrar la missa del gall a partir i va assumar-hi un element que fins a llavors, doncs, no era habitual. Què va ser? Va demanar que hi hagués una menjadora, que en llatí és una praesepe, per tant, a cebre ve d'aquí, menjadora d'animal, el fenc i un bou i un asa o una mula.
Val.
I aquí s'ha acabat. No tenim ni figures ni... És una altra història diferent. Què passa? Que això es considera actualment aquell punt de partida de tota la tradició de representació dels naixements a nivell de pessebres, per dir-ho d'alguna manera, amb totes les seves modalitats. I aquí hi podem incloure des dels pessebres populars, els pessebres monàstics, els pessebres que es feien als palaus en el seu moment, els diorames que he escoltat que estàveu parlant...
L'Ismael, sí.
Els pessebres que fem a casa. No oblidem que són molt importants els pessebres domèstics, no? I els pessebres vivents, que recordem que a la tradició catalana s'incorporen relativament fa poc, comparat amb els altres. Per tant, el 1223, Sant Francesc d'Assís va fer una acció que nosaltres encara ara, doncs ens sentim deutors i ens sentim hereus.
I
és el que celebrem,
Clar, és el que celebrem, que ens interessa també Amadeu i Ismael. També ara t'ho preguntem, perquè el comitè organitzador a Catalunya d'aquests 800 anys del Pessebre a casa nostra ha fet una crida, Amadeu, justament a la societat per enriquir al màxim aquesta celebració. Què hi podrem veure?
A veure, ja diguéssim, ara, a hores d'ara és una programació, jo sempre dic que és una programació en progrés constant.
Val.
D'entrada hi ha, diguéssim, una programació oficial, que són totes aquelles activitats que s'ha anat aportant des del comitè organitzador i des de dos comitès científics, perquè hem dividit el comitè científic en dues parts, una seria la part més científica i una altra la part més popular, i s'ha anat vestint una programació. Una programació que, a més, perquè ens entenguem, i jo estic molt content d'això, particularment, és una programació de sopa de pedres, de la filosofia sopa de pedres. És a dir, cadascú, cada entitat ha anat aportant allò que podia en cada moment perquè això creixés. Llavors, què ha passat aquí? Que, doncs, ha crescut, i ha crescut molt. Llavors, tenim per un cantó un gabal d'exposicions, totes les exposicions que hi ha en el país, de totes les agrupacions i entitats, associacions pessebristes, gairebé s'hi han adherit totes, com no podia ser d'una altra manera.
Sí.
Però a Barcelona, al cas de Barcelona, per exemple, doncs tenim la Bienal del Pessebre Català, que es celebra cada dos anys, i aquest any és a Barcelona, en el Reial Cercle Artístic. Per exemple, hi haurà el pessebre tradicional del Museu Frederic Marès, que enguany doncs, agafa una volada important. El mateix pessebre de la plaça de Sant Jaume. La renovació, i això és, és important, la renovació del pessebre del claustre de la Catedral de Barcelona, que es fa amb criteris, diria que amb criteris molt franciscans, en el sentit que es dona molta importància a tot el que seria l'ecologia, la vegetació, aprofitant que estem envoltats ja a dintre d'un claustre, doncs es treballarà tot el pessebre a partir, no, de la vegetació del mateix claustre i de vegetació ornamental. El mateix, abans us he comentat aquesta Bienal, que era la 19a, que es fa al Real Cactoestístic i que exposarà doncs, 36 diorames aportats per 28 entitats federades a la Federació, Catalana de Pessebrisme. Tenim una, per exemple, vaig dir a memòria, per exemple, una exposició a Gràcia molt interessant, jo ja l'he vista i és molt interessant, que és Pessebre, 8 segles de tradició i artesania, que fa un viatge al món del pessebrisme des d'un punt de vista molt i molt divulgatiu, molt, però també he de dir que és molt extensa, és molt intensa aquella exposició. Una altra exposició a la Casa dels Entremesos que es diu Pessebrisme català, art i tradició, que mostra, és una mostra de l'obra pessebrista de grans mestres catalans, amb la tècnica també del diorama, i d'una selecció d'artesans doncs, que han dedicat la seva obra a l'estatuària figures de pessebre. A la mateixa Casa dels Entremesos hi haurà una exposició que és Pessebrisme i patrimoni, les figures del pessebre. Una altra exposició que es diu Diorames de Barcelona, que és l'exposició que fa l'Associació de Pessebristes de Barcelona al Palau Mercader, al carrer Lladó. Llavors, hi ha una exposició que a mi m'agrada fer una aturada.
Déu-n'hi-do, eh? Que Déu-n'hi-do.
No, m'ha acabat, Mercè.
Mare meva.
Però aquesta és molt, la que et diré és potser perquè ens toca molt de prop,
sí.
Que farà el Museu Diocesà,
ah.
Que és del 22 de novembre al 10 de març, que es diu In Excelsis, del gòtic a la il·lustració.
Molt bé.
I és una mostra bàsicament pictòrica dels grans mestres de la pintura, que d'alguna manera, en un moment o altre, han tocat el misteri de l'encarnació, el naixement, etc. Podrem veure des d'obres tan interessants com del Berruguete, per exemple, a obres fins i tot molt desconegudes, a barcelonines, però molt desconegudes,
sí.
Una adoració dels Reis de la Basílica del Pi, que normalment la gent no acostuma a conèixer-la gaire perquè normalment està en un lloc poc visible, i en aquest cas la ciutadania podrà admirar. És una obra preciosa. I després, també, dintre aquesta exposició hi ha un retaule que normalment està a la sala de la Mercè de la Catedral de Barcelona, que és molt desconegut, que és preciós, és barroc, i és de la Nativitat, i de fet en sabem ben poques coses d'aquest retaule. Però, a part, també, hi ha molta altra obra que està allà.
Amadeu, deixa'm preguntar-li un moment a l'Ismael, també, perquè ens queden pocs minuts. Ismael, que encara hi ets.
Sí, sí, sí.
Ah, no, doncs vosaltres també us hi heu afegit? Us hi heu adherit a aquesta celebració dels 800 anys, no?
Nosaltres ja fa anys que ens hi hem adherit, perquè precisament tot això que explica l'Amadeu, si veniu a fer una visita guiada al Museu del Pessebre, veureu, doncs, inclús fotografies d'aquests primers pessebres que ell comentava de les catacumbes de Priscila, les primeres representacions gràfiques, i llavors també expliquem tota aquesta història. I a part, vull dir, clar, jo amb això discrepo una mica dels pessebristes, perquè Sant Francesc consideren que és el patró dels pessebristes. Jo considero més que és el patró dels pessebres vivents, perquè, de fet, qui va importar les figures de pessebre, diguem, va ser Santa Clara després, no Sant Francesc. I llavors Santa Clara és la que va portar els pessebres, diguem, pels temples o pels convents, i que d'aquí van derivar els palaus reals i les cases particulars, diguem. Llavors, clar, Sant Francesc sí que és el precursor i és el que va fer aquesta performance que deia l'Amadeu,
sí.
Però també tampoc hem d'oblidar Santa Clara, que precisament per això són els franciscans i les clarisses, diguem, els que han portat el que entendríem com a figura de pessebre, diguem, no pessebre vivent, vull dir. I llavors, bueno, una mica és això, nosaltres també fem tota una programació d'actes,
sí.
Que precisament l'acabarem el 30 de desembre d'enguany, que farem també tot un teatre d'ombres amb música marpa i uns cants tenors i tot, que ja tenim les entrades pràcticament exaurides, que haurem de fer dobles sessions i tot. I això culminarem una mica tot aquest.
Mare meva, Déu-n'hi-do. No, Amadeu.
Dic per treure una mica tot de Barcelona, perquè clar, aquí només...
No, clar, també anem...
Barcelona.
Clar, al Museu del Pessebre de Catalunya, Montblanc, a la Conca de Barberà.
Exposicions en el territori, eh?
On podem trobar totes aquestes activitats, Amadeu?
Digue'm.
On les podrem trobar, totes aquestes activitats que ens has explicat ara?
Des de... Home, això a l'agenda Batex. L'agenda a batex.cat.
Sí.
És una agenda d'activitats de cultura popular. Hi ha un filtre, que és coixinet, pessebres, 800 anys, que cliques allà i et surten totes les activitats que encara s'han de fer. És a dir, totes aquelles que ja estan fetes, lògicament, desapareixen de la graella. Eh? I això, i bàsicament, i un apunt també, una cosa que nosaltres ens va, des de l'Arcabisbat de Barcelona com des de Catedral, ens va preocupar poder generar també d'altres mirades, no? I, per exemple, aquí s'hi ha agafat, jo penso que s'hi ha agafat molt bé el Museu d'Etnològic i de les Cultures del Món, en què fa una exposició, fa una vitrina dedicada a pessebres endins, o les publicacions que van sortint i que es van publicant. El proper 12 de desembre a les 12 presentarem una publicació molt senzilleta, que és el Pessebre en 100 paraules, que és un glosari pensat per fer, a partir del lèxic, poder-lo i poder interpretar el pessebre.
Ah, que xulo! Que xulo, això!
Molt xulo. I després també hi ha un col·loqui en el Museu de les Cultures del Món a partir de la interculturalitat i la interreligiositat vinculada al pessebre. Que, allò que dèiem, noves mirades, noves... Hi ha moltes més, per exemple, a nivell de coneixement, que és una cosa que a nosaltres ens preocupa molt, a la Filmoteca de Catalunya, el dijous 21 de desembre, hi haurà una Viquimarató de cultura popular especialitzada precisament en pessebres.
Hauràs de venir un altre dia, Amadeu.
És que és molt llarg.
Espera't, i l'1 de desembre que ja s'estrena ara l'Ismael dirà, una altra vegada parlant de Barcelona, el pessebre de Barcelona, eh?
El de la plaça Sant Jaume.
Sí.
Sí, aquest any, a més aquest any té una mirada com molt napolitana, que serà molt interessant, retorna una mica a... Desapareix aquell concepte d'instal·lació més contemporània, que no és cert, per entendre'ns, i torna a agafar un regust més tradicional.
Més tradicional. Ja en parlarem un altre dia, Amadeu, perquè hi ha moltes coses encara a destacar. Ho hem de deixar aquí, perquè no tenim temps per més, però Amadeu Carbó ha estat un plaer, ja saps, com sempre, folclorista, escriptor i promotor i gestor cultural. Avui hem parlat d'aquests 800 anys del primer pessebre i també l'Ismael Porta, director del Museu del Pessebre de Catalunya Montblanc. Una abraçada a tots dos, que vagi molt bé.
Moltes gràcies i recorda, Amadeu.
Ismael, un dia que ens veiem, és que ens coneixem,
Ja no, ja ho he notat, ja ho he notat. Una abraçada a tots dos, que vagi molt bé, parlem.
A més, no estem només en pessebre, sinó que també estem amb gegants.
Ja m'ho imagino, hi ha moltes coses que us uneixen. Ho hem de deixar aquí, una abraçada ben forta a tots dos. Okay. Que vagi bé, adéu.
Vosaltres.
I és que, mira, justament en aquest punt... Si és que estàvem molt a gust aquí parlant de pessebres, però hem de continuar, hem de seguir endavant a la fabricació pròpia d'avui, perquè marxem breument a publicitat. Acabarem el programa amb la Marta Jarque, que avui portarà aquesta taula de diàleg. Ai, la Maria Antònia ja l'he vist entrar. També estarà amb nosaltres el Guillem Figuerola, parlarem de temes quotidians, els temes més parlats aquesta setmana, però abans, deixeu-me res, fer una trucadeta a un Colliga, perquè demà dijous l'Hotel Majestic a Barcelona acull el sopar solidari per celebrar els 20 anys d'un Colliga. En parlem res, una pinzellada, després de la publicitat.
Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses dels teus fills. Jo, els meus, els dono cada matí un bon esmorzar i un vial bevible de Protec Junior, de Laboratoris Marnis. Protec Junior té gelea reial, propoli i 12 vitamines i els encanta el seu gust a fruites del bosc. Troba l'herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I només ara, demana el teu pack 2x1 amb Protec Junior i de regal VitaHelp Vitamina C més Zinc. A més, podràs guanyar un d'aquests packs a les xarxes socials de Marnis. Segueix-nos i participa. Més informació a marnis.com.
Bilbao,
14.
Barcelona,
18.
Sevilla,
18.
Logroño,
14.
¿Cuánto sale?
¿Ida y vuelta o solo ida?
Muy listo, chavalito. Ida y vuelta, que el lunes trabajamos.
128 euros. Cuatro fines de semana de turismo por muy, muy, muy poquito. Vamos, si dicen que viajar en tren es caro.
¿Viajar en Renfe? No.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Radio Astel. Escoltant, sentiràs.
5 i 32 minuts. Dèiem ara, demà dijous, a l'Hotel Majestic de Barcelona acollirà el sopar solidari per celebrar els 20 anys d'Oncolliga. La finalitat, claríssima, és recaptar, ajudar i buscar aquests fons per ajudar justament a persones amb càncer i també a les seves famílies. I és per això que, si m'ho permeteu, rapidíssimament, però teníem ganes de parlar-ho, ja tenim connectada la Maria Assumpció Vilà, que és presidenta i cofundadora d'Oncolliga. Com estàs, Maria Assumpció? Benvinguda, bona tarda.
Molt bé, bona tarda, bona tarda. Molt bé, aquí acabant de fer els últims retocs i molt contents de demà poder organitzar aquesta jornada solidària.
Clar, l'acte el presentarà el Tomàs Molina.
Exacte.
També hi assistirà la presidenta del Parlament, el conseller de Salut, entre moltes altres autoritats. Maria Assumpció, esteu contents per tot aquest recolzament?
Sí, estem contents perquè, és clar, primer, doncs, que bueno, ja sabem, no?, que les administracions sempre ens han ajudat. De vegades encara ens queixem i voldrien que ens ajudessin més, econòmicament parlant, però vull dir que sí, la veritat és que és un reconeixement. Jo sempre he dit que després de tants anys segueixin ajudant-nos, vol dir, doncs, que ho devem fer bé, no?
Home, segur. Això segur, Maria Assumpció. O sigui, heu d'existir, d'alguna manera. A quin balanç en feu d'aquestes dues dècades?
Bé, o sigui, que al principi va costar molt començar, perquè totes les coses que parteixes de zero, doncs costa. Però també és veritat que hi van haver aportacions econòmiques molt importants, perquè partíem de zero completament, no? Però hi va haver, doncs, bueno, alguns laboratoris i algunes empreses que van col·laborar i que bueno, van posar els diners, perquè, és clar, jo sempre dic és que quan anàvem a buscar recursos semblava que venguessin fum, no?, perquè ens coneixien com a persones individuals els que vam començar,
sí.
però no com a entitat, perquè la començàvem, no? I bé, vam tenir sort d'això, i també és veritat que les autoritats, bueno, sobretot, bueno, des de Salut i algun ajuntament, doncs la veritat és que ens van ajudar i amb això, doncs, vam poder començar.
Clar, durant aquestes dues dècades, si no m'equivoco, o sigui, diguem-ho, Maria Assumpció, si m'equivoco, que celebreu demà, heu atès més de 26.000 persones i heu fet més de 142.000 visites.
Sí. Alrededor, diguéssim, o sigui, poden ser 10 més o 10 menys, però la xifra, doncs, bueno, hem anat sumant-lo de cada any i és això. Realment, doncs, per ser una entitat petita i que vam començar, doncs, de zero, no?, i 20 anys, per segons que és molt, i per consolidar una fundació com aquesta nostra, doncs és molt. O sigui que hi ha hagut aquí un personal tècnic, doncs, que ha donat una empenta i ho han fet molt bé. I per això, doncs, també se'ns està reconeixent la feina feta.
Com creus que ha canviat el càncer, la concepció que tenim del càncer com a societat durant aquests 20 anys, Maria Assumpció?
Sí, a veure, ha canviat moltíssim. Jo no puc parlar de qüestions tècniques, lògicament, perquè no sóc metge, però, bueno, naturalment que estic informada, no? Ha canviat moltíssim, i això és una cosa, doncs, que demà també es dirà, i el mateix conseller li he sentit jo explicar algunes vegades, no?, de que no té res a veure el que era la malaltia aleshores amb el que és ara. Hi ha hagut molts avenços, molts, en els tractaments, i evidentment, no és la... Segueix sent por, això no podem discutir, que quan es dona aquest diagnòstic tothom s'espanta, però la veritat és que la malaltia s'està convertint en una malaltia cronificada. vol dir bueno, que es qualifica i que es poden haver-hi dalt i baixos, però inclús ara també ja s'està parlant del, després del càncer tornar a la feina. Vol dir que la gent torna, les persones que tenen la malaltia o l'han tingut poden tornar a treballar. Això fa 20 anys i més enrere, no cal dir-ho, era impensable. Per tant, s'ha avançat en aquest aspecte i penso que també amb, la, amb aquesta ajuda que les entitats podem donar, i perquè l'administració no arriba a tot arreu, i per tant, doncs, aquest suport que nosaltres donem, jo penso que això també és important perquè doncs, tant els pacients com els seus familiars es trobin recolzats i s'animin a continuar, i si pot ser continuar treballant, si estan en edat laboral, millor.
Clar, perquè els vostres professionals, s'està parlant d'oncolliga, de la psicooncologia, del treball social i del treball familiar amb el suport del voluntariat, ofereixen gratuïtament una atenció integral a malalts, assumpció i familiars. En què consisteix aquesta atenció integral?
Sí, a veure, amb els malalts hi pot haver una... Bueno, tenen les famílies, poden tenir problemes socials, que aquest és un apartat, i després el malalt pot tenir, necessitar un suport psicològic, i els familiars també, en molts casos... Moltes vegades ho passa pitjor la família, perquè no acaba d'entendre com és que passa...
Que no pas del propi malalt, eh?
Exactament, exactament. O sigui que moltes vegades el recolzament és tan o més necessari per l'entorn que pel propi malalt, i per tant nosaltres igual atenem el pacient que el seu entorn, lògicament, perquè tots ho necessiten i tots conviuen, i per tant aquí jo crec que aquesta és una situació que podem ajudar moltíssim, i que, com hi repeteixo, que la sanitat pública ni la privada no pot donar aquest recolzament. I dic que bueno, la sanitat pública, que és gratuïta, bé, vull dir, està subvencionada, sí. I nosaltres també fem tots aquests serveis gratuïts. Per tant, per això necessitem de tota aquesta ajuda econòmica, tant d'empreses com de persones donants que ens ajuden a poder seguir endavant.
Mira, parlem d'aquestes persones, doncs, que de mica en mica també podem i podeu posar aquest granet de sorra amb la Fundació Oncolliga, que celebra demà aquests 20 anys en aquest sopar solidari a l'Hotel Majestic de Barcelona. Maria Assumpció, queda alguna plaça lliure per demà?
Sí, encara en queden. A més, l'hotel està disposat sempre ja, doncs, estan disposats a cada última hora, i a més ja ho pensem sempre, no?, que a última hora sempre hi ha algú.
Sempre, clar, no?, d'última hora que s'hi vol apuntar, que vol col·laborar amb vosaltres. Com ho hem de fer si ens hi volem apuntar?
Doncs, bueno, de moment el que podrien és telefonar-nos, no? Telefonar-nos i avisar-nos, i si es presentessin ells també ens ho arreglaríem. Jo, si vols, puc donar el nostre telèfon.
Sí.
El nostre telèfon és el 93-240-58-88. I demà de matí, doncs, de 9 a 2 estarem hàbils, i de 4 a 6 de la tarda també.
93-240-58-88. Oncolliga, per si voleu, doncs, assistir en aquest hotel, en aquest sopar solidari a l'Hotel Majestic de Barcelona. Igualment, podem col·laborar de quina manera durant tot l'any amb Oncolliga, Maria Assumpció?
Sí, doncs, sí, posant-nos en contacte amb aquest telèfon també en la nostra web, i allà la nostra web és molt fàcil, no? www.oncolliga.cat. I aleshores, doncs, sí, hi ha doncs, persones que col·laboren bé mensualment, trimestralment, una vegada a l'any, i bé, aquestes ajudes doncs, també per nosaltres són molt importants. Són importants perquè, mica en mica, doncs, allò que diem en català, no?, que mica en mica s'omple
la pica.
Sí, vol dir doncs, que encara que l'ajuda, moltes vegades ja diuen, hòstia, jo no puc donar més, bueno, doncs que el que donguin serà benvingut, i entre tots, doncs, per això el tirem endavant.
Maria Assumpció Vila, enhorabona per aquests 20 anys de trajectòria amb Oncolliga. Repetim, si voleu col·laborar, 93-240-58-88. Que vagi molt bé demà. Una abraçada ben forta.
Moltes gràcies. Adéu.
Lo mejor que me ha dado la vida, por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguí remando contra la marea. Por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo. Ahora te tengo a ti, amigo mío.
Fabricació pròpia. Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Una responsabilitat que no sé si estic preparada. Això de les taules de diàleg estar al capdavant és una responsabilitat molt gran, i més avui, que és un dia de retrobada, perquè torna a estar amb nosaltres vestida per l'ocasió, elegantíssima.
Gràcies.
Perfumada.
Oi, sí.
Amb les ungles acabades de fer, ja ho veig. Maria Antònia Batlle, bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, deixa'm saludar abans també al Guillem Figuerola, que ha vingut.
Bona tarda. Jo, com sempre, ha... puntual els dimecres.
Sí. De fet, tu ets l'únic que no ha fallat cap de les cites que hem tingut aquí de la taula de diàleg.
Pràcticament.
Mira, si et volguessis dedicar a la política...
El que menys.
El que menys. Sí. Si et volguessis dedicar a la política i et convidessin a una taula de diàleg, faries de bon convidat, no? Perquè ets aquells que no falla a última hora. I
sí,
això és,
de,
això.
De relator. Estaria això, de relator cada dia.
Això és d'agrair, això és d'agrair. Guillem, hem de dir que l'Aleix a última hora ha fallat, perquè bé, sembla que no acaba... Està una mica pioc, Maria Antònia. No, tenia moltes ganes de trobar-te, però mira, serà la setmana que ve.
Serà la setmana que ve.
Escolta, no has vingut sola, tu, eh? Tu has portat aquí una bossa...
Jo he portat una bossa perquè, com es diu, en castellà lo prometido es deuda.
Oh, i tant.
Eh?
Ets una dona de paraula.
Sí, senyora. I jo us vaig prometre,
sí,
que us portaria una ampolla per vosaltres, de vi blanc.
Mare meva.
De picapoll.
Mare meva.
De celler Grau i Grau.
Sí.
Això sí, us ho teniu que prendre molt fresc.
Fresquet, eh?
Ara no és bon moment.
Carai. Ara no.
A veure, a mi, la Mercè Raga, que és l'editora del programa, ella m'ha cedit els micròfons, per tant, Maria Antònia, jo crec que el regal, ella ara no hi és, no? Oficialment és per mi, no per la Mercè, no? Com ho veus, això? Com s'han de repartir aquestes coses? Clar, aquest regal ara...
Ai,
aquí...
no sé si ella voldrà això, eh? Ai.
No, què vols dir?
Mira, pensa que compartir, les, sí, coses compartides sempre són millor.
Tens tota la raó del món i a mi m'encanta.
I aleshores, compartir millor.
Sí, home, sí. Ho farem amb tot l'equip, no només amb la Mercè,
sí,
sinó que ho farem,
sí,
extensiu. Exacte. Mira, avui aprofitarem també que no hi ha la Paula per obrir l'ampolla de vi, que segur que li fa molta il·lusió. Moltíssimes gràcies, Maria Antònia. A veure, això és picapoll, eh?
Picapoll, sí.
Denominació d'origen Pla de Bages. Fresquet, s'ha de prendre, això?
Molt fresquet. Eh? I és ecològic, també.
Doncs mira, a mi se m'acudeixen, Maria Antònia, moltes gràcies i ben tornada, se m'acudeixen uns quants temes per brindar, sí, amb aquest fantàstic picapoll que ens ha portat avui la Maria Antònia, com per exemple aquesta notícia, per exemple, que s'ha suspès el desnonament d'una dona al Gòtic a qui volien fer fora per no pagar 177 euros d'obres, la propietat ha acabat cedint i s'ha compromès finalment a negociar un lloguer a preu de mercat. Ha estat una de les notícies del dia, arrencàvem el dia doncs, amb aquesta notícia que tothom ens feia posar les mans al cap. Maria Antònia, veig que gesticules. Sí, a tu també t'ha arribat, això, eh?
Sí, però aquesta senyora, jo tinc entès que ella no tenia cap deute a dia d'avui. Uh-huh. És una llogatera que en 55 anys no ha fallat mai. Uh-huh. Només va tenir dos retards, uh-huh, que en el seu dia els va pagar perquè no estava d'acord amb les obres.
Fa sis anys.
Uh-huh. També s'ha de tindre en compte que aquesta senyora cobra 500 euros al mes.
Clar.
I a dia d'avui no està pagant quasi 300.
Uh-huh. Ja m'he escrit a l'atenció, no, Guillem, que de fet tu ens has proposat aquest tema, que de fet han pujat o pujaven aquest el preu del lloguer perquè precisament es volia destinar a un pis turístic. No sé si tu també com a llogater comparteixes pis, et trobes també en tot aquest mar de precarietat i si et poses també la pell de la Blanca Espinosa.
Clar, jo tinc la sort de que almenys on he anat a viure, que és al barri de Collblanc de l'Hospitalet, és un barri més residencial, que no està en una zona tan turística, al ser també hi ha Hospitalet, ja surt una mica d'aquesta bombolla de Barcelona, però a mi sí que em preocupa sobretot de la situació amb ella, és que d'uns anys cap aquí hem perdut una mica l'empatia cap a la gent gran i cap a la gent que porta molts anys vivint a segons quins barris i que l'embrenzida de l'especulació amb el tema de no tenir una mica de pietat cap a les persones grans, i més en aquest cas, com diu la Maria Antònia, que no ha fallat, una persona que no ha fallat mai i que només per una lletra petita d'uns diners ja es pugui anar a un judici i que un jutge et doni la raó, aquí ja és on em preocupa a mi, perquè que els empresaris vulguin aprofitar-se'n, m'ho podia imaginar. però que la justícia hi vegi en conveniència ja em preocupa una mica més.
Sí, sí. Maria Antònia, estàs d'acord?
Jo també, estic totalment d'acord.
Deixeu-me dir que jo aplaudeixo també des d'aquí el moviment veïnal, que sembla que de vegades estiguem tots plegats adormits, no? I aquí sí que moltíssima gent ha donat la cara i això ha fet possible doncs, que aquest desnonament finalment s'aturés.
És que hi ha coses que jo penso que són de consciència, ja. Estem parlant d'una senyora de 78 anys.
És que... Si no m'equivoco, un fill amb discapacitat, per tant...
Això no ho sabia, però
aquesta circumstància
encara...
també s'assuma a la injustícia, per dir-ho així, no? Que, sí. Que de vegades això, ens hem de preguntar on són els límits, no? Bé,
és que temes... també hem de tindre en compte, potser no tindria que dir, però és que de vegades la justícia és injusta, també.
Però sempre ens queda l'esperança de que els ciutadans també hi tenim alguna cosa a dir. En aquest
això
cas,
mateix.
Mira, s'ha protestat i s'ha aturat
sí.
fins l'11 de desembre, eh? Aquí encara no està tot dit.
I el tema del que dèieu també, que és un lloguer a preu de mercat. I com està el mercat? Llavors aquesta senyora estava pagant 358 euros, renegociar un preu de mercat li pujarà molt el preu. Llavors, no ho sé tampoc si ara també això seguirà anant per llarg i que no em sembla potser la solució més salomònica perquè crec que seguirà sent un problema per ella.
Veurem com avança amb tot. Clar, aquí tenim avui a la taula de diàleg. Nosaltres normalment tenim a tres generacions, avui en tenim a dues, però els dos extrems, per dir-ho així. No sé si vosaltres, clar, perquè estem parlant de pisos turístics, no? Que sembla que sigui la font de molts mals. No sé si vosaltres, quan viatgeu, també obriu l'aplicació d'Airbnb i busqueu algun apartament que estigui bé de preu al centre de les ciutats, que precisament són aquests pisos turístics que després no volem tenir a casa nostra. Vosaltres, quan viatgeu, utilitzeu, tireu d'Airbnb o aneu més a hotels? Com ho feu? A veure, Antònia.
Jo més aviat vaig d'hotel.
És que m'ho esperava, eh? Ai, aquesta me la veia venir, Maria Antònia.
És clar, no se puede ser pija.
Home, i tant que sí pot ser. Home, i tant. No, home, però vull dir, són estils i també a cada etapa de la vida, no?
Això també és veritat.
Adoptes un estil diferent i t'agraden coses diferents.
Jo quan era més jove, per descomptat que m'havia anat de vacances, es llogava un apartament, érem tres o quatre parelles, això sí que ho havia fet, naturalment. Ara ja no ho faria, però és que és el que estàs dient tu de l'edat. Jo ara ja no me n'aniria una setmana... No, és que no ho faria, però, és clar, quan tens certa edat em sembla perfecte. O si fas un viatge, te'n vas a Nova York en família, doncs potser també miraria un pis per llogar-lo.
Un piset més
clar
econòmic.
Que sí, clar que sí.
A veure...
Jo depèn sobretot de la llegada del viatge o també del número de gent amb el que vaig. Clar. Jo intento, si... quasi sempre anar potser més d'hotel o hostal, però tampoc pues no, un hotel més senzill o així. Però sí que és veritat que quan vas amb un grup de 4 o 5 persones ja has de començar a buscar-te un apartament, també el tema de si vols cuinar o no al lloc. I és veritat que entres amb aquesta contradicció de estic fent una mica més el que no vull que em facin a casa. Però sí que és veritat que m'he trobat ara que l'estiu que ve haig d'anar a Viena, que és un lloc on està regulat el tema del lloguer
turístic,
del lloguer turístic, i coste. És a dir, obres l'aplicació d'Airbnb i no n'hi ha. I de moment el que hem tirat és d'hostal. De moment tenim reservat un hostal, llavors hem de veure com anem, però allí tot el que és el centre, almenys la ciutat de Viena, el nivell de pisos turístics és poquíssim.
Veurem com acabem aquí a casa nostra.
Veurem.
Digues, digues.
Jo volia comentar que, per exemple, aquest any a Menorca hi ha hagut molt de turisme de llogar apartaments.
Veus?
I casa, sí.
Ui, a Menorca també, eh?
Sí, sí,
està plegat,
sí, sí.
Eh?
Sí, perquè anaves, per exemple, al Mercadona o als supermercats i estava molt ple. O sigui, que hi havia un turisme de sortir menys, d'emportar-se un entrepà a la platja i de llogar apartaments o cases, eh?
Escolta, Maria Antònia, com ha anat per allà?
Home,
com ha anat
per
Mallorca?
Sempre va bé. Menorca.
Menorca.
La Menor.
Ui, imagina't. Ai. Éreu prop del mar o no?
Bueno, les distàncies, ja saps que la illa té
però
de punta a punta.
Però podíeu anar caminant o no al mar?
No, no, perquè jo on estic és un lloc privilegiat. Puc estar a l'hivern i tinc de tot, escolta. Hi ha llocs molt bonics a primera línia de mar i fora de temporades que no hi ha ni un ànim.
Preciós, i ara més aquest estiu que s'allarga, no? Estem a novembre i encara pràcticament anem amb màniga curta.
Ella es nota que hi ha anat molt i que sap quan hi ha d'anar.
Sí.
Sí, clar, clar, sí, això és dels experts.
I que coneix el,
sí,
el
clar,
terreny.
Sí, sí, i tant. Fa 18 anys ja
imagina't,
que hi vaig.
Imagina't, no sé si tens pensat aquesta casa també obrir-la pels components de la taula de diàleg, aquesta casa a Menorca.
No tinc inconvenient.
No? Guillem, com ho veuries això, l'acte final de campanya?
La taula de diàleg on tour, em sembla una boníssima idea.
Va, que avui hi ha hagut més notícies, veurem com avança aquest desnonament.
Avui és Santa Cecília.
Home, i tant, i deixa'm dir, el dia Mundial de la Música.
Exactament.
No sé si vosaltres, clar, ho dèiem, tenim a dues generacions. A veure, com escolteu música, Maria Antònia?
Jo Spotify.
Spotify, eh? Premium, o sigui, paga subscripció o
sí,
escoltes
pago,
anuncis?
Sí, pago.
Veus?
Sí,
no
sí,
vull dir res.
Perquè jo vull tirar endavant, enrere, ara torno a escoltar i coses d'aquestes. I al final, doncs, vaig acabar pagant.
Sí, és barat, això.
Sí.
Saps qui l'hem de convèncer, Maria Antònia, també, perquè es faci subscriptora Premium? A la Mercè.
Ah, sí? Per què?
Sí, perquè
no vol.
No, es resisteix. I mira sí, que ella escolta música i és aficionada
sí,
i s'ho sap tot.
Sí, sí, sí. Sí.
Vol donar, amb els anuncis vol donar suport a la petita empresa. Que és,
diu que li agraden, eh?
Que s'anuncia
Diu que li agraden els anuncis. Guillem, a veure, tu també ets d'aquests que t'agraden els anuncis o
no,
tu pagues la subscripció? No,
jo pago la subscripció, tinc un pack familiar.
Veus?
Però sí que és veritat que jo l'Spotify per música el faig servir més poc, jo el faig servir més per escoltar podcast i tal. Jo,
ah, sí, eh?
Jo sóc dels raros que diuen, és que a mi escoltar música no... A mi m'agrada sí que anar a concerts i així sí que m'agrada, però el tema d'escoltar música a casa no és un hàbit
no,
que tingui gaire.
Tu ets
a
mi sí m'agrada. Maria Antònia, tu això del podcast també ho domines? On...
No, jo poso música, la veritat. Poso música i tinc allà a la meva biblioteca moltes cançons i vaig posant.
Tipo això? Escolta, escolta.
A veure.
Rafaela Carrà. Ara...
Sou de por, eh?
Ara, escolta, escolta, tu escoltaries, per exemple, tens alguna playlist amb la Rafaela Carrà o quin tipus de música t'agrada escoltar?
Tinc molta barreja, eh? Mm. Perquè a mi m'agrada la música, en general, la música que a mi m'agrada, la dels 80, la dels 90, i després ja, si diem, doncs les batxates i també m'agraden les sevillanes, eh? I el flamenco, és que m'agrada molt la música.
Per cert, no deixem la música, que avui és el Dia Mundial de la Música, perquè
exacte,
ja comencen a sonar també els primers noms de festivals, de grups confirmats, per exemple, pel Canet Rock o pel Primavera Sound. No sé si, a veure, vosaltres també, dues generacions. Guillem, tu ets d'anar a festivals?
Sí, veus, per exemple, ara que treus el Canet Rock, ja es va, al sortir el cartell ja es va començar a passar pel grup d'amics i amigues i ja hem començat a
sí,
analitzar
eh?
El cartell i a plantejar-nos si hem de comprar l'entrada ja, si ens esperem a que
hi hagi
una oferta.
Com s'analitza un cartell, Guillem?
Bueno, pues valorar qui falta, qui hi és, què esperàvem que hi hagués. Clar, amb el Canet també hi ha allò dels 10 anys i esperàvem potser que hi hagués alguns noms que no hi són. Bueno,
i acampareu o no? Què fareu?
Sempre. No, mira, l'any passat vam anar per primera vegada al Canet i vam agafar un apartament, veus? Però hem de veure a veure què fem aquest any.
Maria Antònia, tu ets de festivals? Perquè, per exemple, ara estàvem parlant del Canet Rock, del Primavera Sound, però també hi ha altres festivals amb una mica més, no? També potser més encant, allò a la voreta del mar, uns jardins de Pedralbes...
Això sí.
Això sí, eh?
Això sí.
Això ja sona millor, eh?
Sí.
Vas anar-hi o no l'estiu passat, algun d'aquests festivals?
Bueno, aquest any no vaig poder anar, però l'anterior sí.
Mira, mira. És que no, la Mercè no se n'ha pogut estar.
Home, per favor.
De saludar-te, Maria Antònia.
Maria Antònia. I el Guillem, com esteu?
Molt bé, molt contents.
Estem
aquí.
Bé. Ens estem passant. Si no, la Harke no us ha fet res així que vulgueu, que li voleu recriminar o alguna cosa. S'ha portat bé o no?
I m'han regalat, bé, ens han regalat una ampolla de vi, Mercè, que...
No m'han regalat.
Ja ho deia la Maria Antònia, eh? Ella
sí.
El va prometre.
Què és això?
I té paraula.
El picapoll que ens vas dir, en el vi blanc. Oh, bo, això s'ha de veure fred, eh? Però...
Sí, ja ens ho he dit, ja.
Ah, ja està. Doncs mira, ara ho posarem. Sabeu què podem fer? Ho posarem a la nevera de Ràdio Estel i el proper dimecres ho encertem amb vosaltres, no? Ah. Que així estarà ben fred, o què?
Mira,
sí?
Molt bona proposta.
Va, doncs està. De què parlàveu ara? De música, no?
De festivals.
Ah, què?
Tu hi aniràs o no, a festivals, aquest estiu?
A veure, de moment aniré a un festival que es diu Bruce Springsteen, jo crec, i amb les entrades...
Tots
ja...
els dies, no?
Tots els dies, i algun de fora, o sigui, imagina't. Jo no sé si a la Maria Antònia agrada el Bruce Springsteen.
Sí, sí que m'agrada.
Ah, sí?
També.
Ai, aquesta no m'ho esperava.
Jo tinc una pregunta. El tema d'anar a un mateix concert tres vegades...
Sí.
que hi ha una qüestió de matisos entre un i l'altre, fa coses diferents? No, pregunta, és que no m'hi he trobat mai, llavors vull saber
com... És bona aquesta pregunta perquè l'any passat quan va venir, que va venir també dues vegades a Barcelona, va ser el mateix, o sigui que no va variar gairebé res.
És una qüestió que, com que ve cada molt, totes les vegades que ve s'ha d'aprofitar.
Sí, exacte. Hem de fer un exclusiu, diguéssim, a Bruce Springsteen. Sí que és veritat que va variar una intro, podria ser d'una de les cançons, però ja està, eh? Però és més la vivència, no? Tu hi has anat a un concert del Bruce, Maria Antònia, o no?
No.
Ui!
No hi he anat.
I t'agradaria anar-hi?
Sí, clar que m'agradaria.
Veus?
En els concerts t'ho passes molt bé.
Bueno, la Harke també, hi anirem juntes.
No, la Mercè m'ha convençut.
Sí, home.
Anirem ella el primer.
Primer ja està, eh?
Sí, que en aquest cas no repetim.
Però ídols així musicals, Maria Antònia, quin seria el teu?
Bueno, tinc molts.
Turizo, no? El Manel Turizo o...?
Turizo.
La bachata.
Bueno, això, la bachata, per exemple, és que m'agrada una bachata, però potser totes també...
Cansen, al final, mica, sí, es fa una mica. I el Guillem,
com siguin.
Quin és el teu referent musical?
Clar, el meu grup preferit és ABBA, per exemple.
ABBA?
Bueno, sí, soc...
ABBA.
Molt bé.
Per lo jove que soc, sí, és raro, però... És, sí,
bueno, és llavors, que són cançons...
Com a un cantant, no ho sé... Ara mateix no... Dic,
o sigui, ah, però mira...
A casa sempre m'han posat molt Queen i tal, perquè el meu pare és molt dramàtic, però a part d'això no sóc molt d'estrelles, tampoc.
Perfecte.
Molt bé. Què, donem part... Molt bé, la taula de diàleg avui, no?
Ui, ens ho hem passat molt bé,
eh? Home, clar.
Molt divertit, eh?
Maria Antònia, Guillem, hem trobat a faltar l'Aleix, però, eh? Que avui campana l'Aleix.
Sí, diu que està indisposat, pobre.
Tapio.
Ai, pobre, doncs li diem un record.
Millori, una abraçada. Sí.
Doncs mira, aprofitem, jo que ja marxem, eh? Nois, sí. Moltíssimes gràcies, Maria Antònia i Guillem. També una abraçada a l'Aleix, que segur que ens està escoltant, i també al nostre Paula Moreno.
Ui, sí.
Que també l'hem trobat a faltar.
Des de Madrid.
Sí. I l'Àngel Martínez, gràcies, eh? També des del món sonor. Ejar, que molt bé, ho deixem aquí, eh?
Fins aquí.
Va, us deixem amb l'Ignasi Miranda, que vagi bé. Fins demà.
Molt bé.
Fins aquí el Fabricació Pròpia d'avui, un programa que ha estat possible gràcies a els guions de la Marta Ejarque i la Candela Figueres, els telèfons del Ferran Capdevila i l'Oriol Francisco, els decibels del José Matosas i la Paula Moreno i a les xarxes de la Mercè Mondelo i la Vanessa Carrasquilla. Tot ben lligat per la Marta Ejarque i sota la batuta de la Mercè Raga, la pubilla de la Terra Ferma. Som l'equip del Fabricació Pròpia, el programa de Despús-dinar amb segell de qualitat.